Molt benvingut, Santi, Andreu, Josep, però sobretot Santi, molt benvingut aquí a casa teva. El Santi és un molt bon amic personal, però també és un molt bon amic del cercle de la casa. El Santi és soci d'aquí del cercle des de fa uns anys i per tant és un plaer, Santi, tenir-te entre nosaltres i que ens presentis aquest nou llibre, Vèncer i convèncer. El Santi ha estat conseller, com sabeu, durant 5 anys, va ser alcalde de Figueres, va ser parlamentari durant 10 anys, però va ser, junt amb el Felip Puig, que no sé si està per aquí, no sé on tenim el Felip.
No, allà baix.
Allà baix. Va ser conseller amb 3 conselleres diferents, Cultura, Territori i, finalment, Empresa. Per tant, jo crec que no hi ha poca gent més capacitada que el Santi per explicar-nos el que ha passat durant aquests anys i com veu sobretot el futur. Saps que aquesta casa sempre seràs benvingut, saps que en aquest país no sobra ningú i per descomptat, si hi ha una persona que no sobres, ets tu, Santi. Per tant, sigues molt benvingut i esperem que ens expliquis. Passo la paraula a l'Oriol, que és l'editor.
Bona tarda a tothom. Parlaré en nom de Península, porto escrit jo. M'agradaria donar les gràcies al Cercle d'Economia, primer, per haver-nos permès disposar de la seva seu per aquest acte, i en especial al seu president, en Javier Faus. Igualment m'agradaria agrair l'assistència a tots els presents, així com als presentadors que s'han ofert a acompanyar-nos aquest vespre. Gràcies al professor Andreu Mascolell, qui fou a més conseller i company de govern d'en Santi Vila, i a qui l'autor qualifica el llibre d'honorable i savi. I també, òbviament, en Josep Cuní, no sé, no cal gaire presentació, tot i que presenta el programa aquí amb Josep Cuní de Cerc Catalunya. I també aprofito per agrair al Ramon Perelló, que és el veritable editor d'aquest llibre, perquè jo m'acabo d'incorporar i que té el gran mèrit que avui estiguem aquí. Però en tot cas, a qui toca d'avui donar les gràcies especialment és al conseller Vila per haver escrit el que ell defineix com un assaig sobre com podem tirar endavant els que estem decidits a compartir un projecte polític i convivencial comú. És un segon llibre que completa els seus... completa l'anterior que va publicar amb l'editorial d'Herois i Traïdors, que era una anàlisi no exempta d'autocrítica sobre el procés i la seva experiència en el govern. Així com el primer fou un llibre que es va reeditar fins a tres vegades, estem convençuts que aquest nou que avui presentem tindrà una acollida encara millor. D'entrada, perquè és probablement una de les millors cròniques escrites sobre el judici, un esdeveniment que forma ja part de la història política de Catalunya i d'Espanya, però també perquè és un llibre que, com cap altre, té la voluntat de plantejar solucions, fins al punt que acaba plantejant tot un decàleg que ell anomena per poder tirar endavant. Un capítol molt interessant que us recomano llegir. 10 idees sobre les que segur se'n parlarà en aquest acte i que esperem que ajudin a elevar el debat polític que vivim en aquest temps. Aquesta, si més no, l'essència d'un segell com Península, que busca donar cabuda a autors i llibres d'un ampli espectre ideològic però que tinguin en comú la voluntat de fer entendre el nostre present. Reitero l'agraïment i us deixo amb l'acte.
Miquel. Per favor.
Moltes gràcies. Santi. Si apareciendo entonces me hubieras revelado el país verdadero en que habitabas. He triat aquests versos de Gil de Viedma perquè ben podrien ajustar-se al que avui hem vingut a fer aquí. Si apareciendo entonces me hubieras revelado el país verdadero en que habitabas. I per tant hem vingut, sobretot a escoltar-te i a fomentar la lectura del teu llibre, el llibre que Santi Vila ha escrit amb el títol de Vèncer i convèncer. És obvi que d'acord amb aquest títol hagués pogut buscar la famosa cita d'Unamuno, però ja està present en el títol a través d'aquella frase dita en el Paranimf de la Universitat de Salamanca davant de Villar Nastrai, en plena Guerra Civil, i després d'adonar-se que havia apostat per Franco, decebut per la República. Però que l'aposta ja començava a ser per ell tan frustrant com una aposta perdedora. Aquella cita, però, estava marcada també per l'adversativa, que aquí ha estat substituïda per la copulativa. Tant aquell però com aquesta i són conjuncions, i perdonin-me aquesta frase de gramàtica elemental, però determinen totalment el sentit dels dos verbs, Així aquella venceréis, però no convenceréis, aquí s'adapta en un sentit absolutament propositiu i complet, que vol dir, per vèncer, també s'ha de convèncer. He triat, però, aquells versos de Hilde Wiedma, que no em resisteixo a tornar a llegir, perquè com més els llegeixo, i aquests darrers dies els he llegit moltes vegades, més em sembla que s'ajusten al que hem vingut avui a fer aquí. Si apareciendo entonces me hubiera revelado el país verdadero en que habitabas... Perquè en Santi també cita Hilde Wiedma, com cita Erasme o Cambó, com cita Maquiavel o Rosalia. Per tant, ja podran entendre que d'ortodox se'n té més aviat poc. I també cita Oscar Wilde amb el seu determinant acte de contrició, que va ser el De Profundis. I de contrició, en aquestes pàgines, n'hi ha força. Perquè en Santi sap que, en els paràmetres catòlics que coneix i que defensa, sense contrició no hi ha redempció. Insisteixo en aquesta màxima que és possible que alguns dels aquí presents m'hagin sentit dir darrerament en algunes ocasions. Però és que la nostra cultura ve d'on ve, i sobretot i especialment perquè sorprèn que en alguns dels nostres dirigents, lliures o empresonats, catòlics confessos segons diuen i practicants segons insisteixen, s'oblidin d'aquesta bàsica quan tracten de recordar què va passar el setembre i l'octubre del 2017. I especialment el setembre, perquè el debat parlamentari d'aquell 6 i 7 de setembre sol passar-se per alt a l'hora de recordar i de rememorar el que va venir després. I si es pot entendre, des d'un punt de vista polític interessat, perquè no va ser un ple del Parlament d'aquells que els participants, crec, se'n puguin sentir gaire orgullosos, és més, admeten amb la boca petita que no se'n senten gens, ja és més difícil d'aprovar l'oblit quan es tracta de reconstruir els fets posteriors que, suposadament, es basaven en l'empara d'unes lleis que s'havien aprovat a mida per emparar, precisament, la trencadissa posterior. D'això en Santi Vila ja en va parlar i també en va escriure prou en el seu anterior llibre d'Herois i traïdors. Ara, en aquest nou Vèncer i convèncer, reconstrueix la seva memòria en el judici del procés que el va fer seure al banc dels acusats. I ho fa amb una mena de crònica memorialística, escrita en primera persona, en la que hi aporta dades i vivències, òbviament personals, però no totes, algunes anteriors a la vista del Suprem, unes altres complementàries al que es vivia fora d'aquella sala. Per la societat i per ell mateix. Es vivien, doncs, vides paral·leles. Amics, coneguts i saludats, en l'estil de l'altre empordanès, el Josep Pla, en Santi Vila ens fa desfilar com actors secundaris, però fonamentals, per entendre la trama, el que el llibre descriu en una doble pantalla. Un equivalent a les proves dúplex, com va definir l'advocat Xavier Melero, que em sembla que és per aquí, que són aquelles proves que en el judici es va posar de manifest que tant podien servir per defensar com per acusar, tant per la defensa com per la fiscalia, en un sentit o en un altre, a favor o en contra dels acusats. I mentrestant es destila el neguit i la pena de la divisió social, que és el màxim penediment que exposa d'un cúmul de penediments en Santi Vila. La pena per la divisió social. La inviabilitat d'una possibilitat intermèdia que políticament en Santi Vila veia possible, però que mai no va acabar de quallar. I, òbviament, si avui som aquí, és perquè així estem. Senyores i senyors, aquest llibre és la crònica d'una impotència. És la contrició per un pecat que confessa que va cometre i que l'ha portat a patir una penitència dura, forta, gosaria dir que despietada. La de sentir-se permanentment assenyalat. La de saber-se marcat per una part de la societat que ha fet seva les consignes llançades pels apologistes d'una causa que per ella mateixa i a dia d'avui, si els manté, és perquè encara els necessita per no haver-se de fer perdonar el pecat comès, obviant, mentrestant, que n'estan cometent un altre de pecat, aquell que hauria de tenir com a contrapès la humilitat. Aquest llibre és també la mirada d'un empordanès que es descara, i ho fa políticament, però també personalment. Però compte, perquè aquelles pàgines que poden semblar més frívoles, que hi són, a la presentació, per exemple, amaguen una transcendència soterrada, la que vindrà després en la resta dels capítols. Així, L'aparent lleugeresa puntual és, doncs, tan sols el vehicle per anar atrapant el lector amb un llenguatge de proximitat que, lluny d'enganxar-nos en una obra lleugera, ho fa en un assaig profund del que se'n desprèn una idea, un programa, una decepció i una esperança. En Santi Vila reclama el dret a equivocar-se amb la mateixa claredat que assumeix la responsabilitat d'haver-ho fet. I per això es disculpa. Entre d'altres coses, perquè aquells mesos anteriors a l'1 d'octubre, havent hagut de ser el govern de tots, diu, ho vàrem ser només del sobiranisme. Llegint Vèncer i convèncer, els que coneixeu Santi Vila tindreu la impressió d'estar-lo escoltant, de sentir com flueixen les seves paraules més sinceres, tant per repartir responsabilitats més enllà de les assumides personalment, com per percebre aquell toc de descarament que sempre l'ha caracteritzat, que ha caracteritzat la persona allunyada del personatge polític. No perquè siguin tots dos gaire diferents, sinó perquè de vegades els protocols obliguen i la prudència traeix. Mentrestant, ens aporta alguna novetat, com la reconciliació amb Carles Puigdemont en una trobada el novembre passat a Waterloo, el contingut de la qual no revelaré, perquè si m'han convidat és per ajudar-lo a vendre el seu llibre. El llibre d'un polític que no ha deixat de ser-ho, malgrat que ara no estigui en actiu. I precisament per això deixa escrit un decàleg mínim per poder tirar endavant i intentar sortir de l'atzucac. Un decàleg ampliable que haurien de tenir presents aquells que volen ajudar a revertir la situació. Aquells que volen irrompre en l'escena política catalana per intentar recuperar més un esperit nacionalista que no pas una causa fundacional. Perquè les fundacions ja s'han fet totes, o quasi totes. Del que s'ha de fer segurament és refundar. Tampoc cal inventar tant. És aquest un final, doncs, amb una certa forma de declaració d'intencions, amb un cert toc d'humilia, humilia del desig. Per això ho acaba escrivint amb un contundent amén, l'equivalent així sigui. L'esperança de qui va entrar al judici cada dia, arribant de l'apartament que li deixava un amic, mentre que el gruix dels seus companys del banc dels acusats ho feien des de la presó, i que en sortia poder anar a fer la cervesa o a passejar i tornar a casa els caps de setmana, sabent i veient que els seus companys tornaven a les cel·les que ell va conèixer una nit, una sola nit. La nit que li va donar la dimensió autèntica del que havia passat. La nit que li va fer evocar aquell De Profundis, abans citat, en el llibre esmentat quan Oscar Wilde exclamava «No tinc ni cinc i no tinc cap sostre, però en aquest món hi ha coses pitjors que això. Parlo amb la franquesa, amb tota la franquesa, quan et dic que, abans de sortir de la presó, ressentit contra el món, demanaria pa de porta en porta amb molt de gust». Si no em donessin res a casa del ric, em donarien alguna cosa a casa del pobre. Els que tenen molt, sovint són avars. Els que tenen poc, sempre ho comparteixen. No em faria res dormir a l'herba fresca a l'estiu i quan arribés l'hivern aixoplugar-me al costat del paller calent o sota el cobert d'un gran corral sempre que tingués el cor ple d'amor. Ara em sembla que les coses externes de la vida no són gens importants. Durant 4 mesos, Santi Vila va viure en la doble pantalla i en aquest llibre en deixa testimoni. Gràcies, Santi.
Ara em toca a mi. Gràcies al meu bon amic Santi Vila per l'oportunitat de ser avui aquí i per la confiança en encomanar-me la responsabilitat de pronunciar unes paraules de presentació del llibre on Santi reflexiona sobre el present, que per ell ha estat el judici, i sobre el futur. Referint-me de moment en el present i en el passat, us voldria explicar primer de tot, per què empatitzo i m'identifico molt amb Santi Vila. Diria que per 3 raons. Primera, hem compartit govern en temps problemàtics, però també apassionants. I ens enteníem tant que més d'una vegada ens lamentàvem, per no dir que ploràvem, junts. En segon lloc, perquè a mi m'hagués pogut passar el mateix que li ha passat amb ell. I no ho dic genèricament, sinó d'una manera molt concreta. Després del 2015, jo no vaig continuar el govern. Havia conclòs un cicle natural i per mi era suficient. Però també és cert que ningú em va convidar a continuar. Jo estava molt identificat amb un període econòmic que tothom, inclòs jo mateix, volia deixar enrere. Si m'haguessin convidat, no sé pas quina decisió hagués pres, perquè no tinc tan bon cap. Diguem que hagués acceptat. Què m'hagués passat llavors? Doncs em temo que el mateix que Santi hagués aguantat i no me n'hauria anat a temps. Hauria aguantat fins a l'últim moment. Ho veig, com ell, pàgina 131, hauria sobrevalorat les pròpies capacitats. Era tan absurd i tan contraproduent que es proclamés la independència, 27 d'octubre, en base a l'1 d'octubre, que m'hagués aferrat a la idea que tot plegat eren posicionaments per condicionar el punt inicial d'una negociació i que ningú amb responsabilitat de govern se li acudiria llançar-se al precipici el 27 d'octubre i em hagués fet la il·lusió que jo els hagués pogut convèncer. Vaig tenir l'oportunitat de veure diverses vegades a Santi els dies previs al 27 d'octubre i sé prou bé el que va patir i, com el que acabo d'explicar, en descriu la seva actitud força desesperada d'aquells dies. Ho entenc i la meva actitud hauria sigut la mateixa i segurament hauria acabat fent el mateix. La tercera raó és més específica. Realment em culpeix el que li està passant amb el possible embargament de béns en relació a decisions judicials no fermes relacionades amb Gigena. És una situació que no té ni cap ni peus. Quina és la pèrdua econòmica possible relacionada amb Gigena? Les entrades que no s'han cobrat a Osca, no ho sé. A què venen unes demandes monetàries tan desproporcionades si no és a la voluntat de fer mal? Permeteu-me dir que una raó per la que jo m'he apuntat a la campanya per l'amnistia és que no podem seriosament encarar un futur de negociació i acords subjecte a una amenaça permanent de que un tribunal de cuentes, alguna altra unitat administrativa, un jutge qualsevol, prengui mesures punitives agafant-se en el que va passar fa molts anys. I per cert, noto que en relació al cas Boye a l'Audiència Nacional, hi ha un debat sobre si la responsabilitat civil prescriu o no. Afegiu a tot això que tinc la convicció que Vila sempre va pensar que el tema de Sixena, un tema amb el que s'hi va trobar, s'hagués pogut portar millor per les dues bandes i ara aquí el teniu patint per què passarà el dilluns que ve. Permeteu-me passar ara a parlar del futur. Per mi una pregunta clau és què en farem d'en Santi Vila? O millor, què farà el país d'en Santi Vila? El sabrà aprofitar? En aquest llibre ens explica, no sé si és una revelació absoluta i ara cosa coneguda, que la primavera del 2017 Artur Mas li va suggerir deixar el govern i optar a l'alcaldia de Barcelona per al PDeCAT. Quina llàstima que no acceptés. En té la fusta i si hagués guanyat hagués estat un gran alcalde. Potser Artur Mas, en comptes de proposar-li en un vol a Lausana, l'hagués hagut de portar al cim del Collserola i assenyalant-li Barcelona als seus peus, haver-li dit Tibidabo. En fi, una oportunitat perduda. Una possibilitat de futur per Santi Vila és escriure, perquè podeu comprovar una altra vegada llegint aquest llibre, i que em perdoni l'editor, però no s'ha de llegir només el capítol de la Cala, que valen la pena tots els capítols. Llegint aquest llibre, en Santi Vila escriu molt bé. Però no sé, no me'l veig escrivint novel·les. Tampoc permanentment a la universitat o a l'empresa. Santi Vila és un polític nat. Ho porta dintre i és jove. I tornarà, tard o d'hora. Segurament sense sobrevalorar les seves capacitats per segona vegada. Quines són les condicions ideals del nostre sistema polític que farien absorbible i molt ben aprofitable un Santi Vila? Reconec que el que diré a continuació és una mica idealitzat i que no pot ser una perspectiva immediata. Però, com he dit, no hi ha pressa. Per mi, l'escenari ideal és un on l'eix econòmic-social passa a dominar per sobre de l'eix nacional. En termes més explícits, on els partits sobiranistes o independentistes es desmarquen dels altres, uns dels altres, també en les seves plataformes electorals, no pas exceptuant les seves diferències i contrastos en com accedir a la independència, per exemple, sinó en què realment els diferencia pel que fa en el seu model de societat. Sobre, per exemple, si l'educació és concertada és un defecte o una virtut del nostre sistema educatiu. I amb això que es tirin els plats pel cap, perquè amb aquestes ja hi ha prous diferències. En una situació normalitzada en aquest sentit, en Santi Vila seria un polític no només viable, sinó molt adient en el món d'un centre català que emergís del conglomerat dels actuals PDeCAT, Junts per Cat, etc, etc, etc. Molts d'aquí presents. Això seria si les coses evolucionessin bé. Si no prenem el bon camí, llavors la meva recomanació a Santi Vila és que continuï escrivint llibres. Una tasca per la que té talent i esperi el seu moment. Arribarà. En aquest cas, continuar escrivint llibres, li suggereixo fins i tot el títol del proper llibre. Vencer y convencer, ve del venceréis y o pero, no convenceréis, pronunciat per un amuno davant d'un auditori que, en principi, eren els seus. Li suggereixi a Santi que si les coses no evolucionen bé, trobi alguna oportunitat de pronunciar, jo he llegit la versió en castellà, per tant això surt en castellà, no perdre alguna oportunitat de pronunciar un perdereis i no aprendereis, transformable en un llibre que porti per títol Perder i aprender.
Gràcies. Molt bé. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Després de sentir a l'Andreu Mascollell, a l'honorable i savi Andreu Mascollell, com dic en el llibre, després de sentir el Josep, només hi podem perdre. I, per tant, el millor que podria fer pel meu propi interès és dir, doncs, moltes gràcies per venir i compreu el llibre. Em correspon, abans de començar, dir-vos moltes gràcies. Moltes gràcies al president del Cercle, que ha fet l'esforç de venir, tenia un altre compromís. Gràcies al president de la Fundació per acollir-me en aquesta casa. Moltes gràcies també al president de Planeta per acompanyar-nos, al segell editorial de Península. Si ni la recessió econòmica ni publicar-me a mi us ha perjudicat, vol dir que esteu a prova de bomba i resistents i resilients per molts anys, i jo que me n'alegro perquè amenaço amb anar-vos fent propostes de noves publicacions. Encara més, gràcies a totes les persones que heu volgut venir, que ens heu volgut acompanyar en aquest acte, persones en actiu en política i persones que senzillament sou actius com a ciutadans i ciutadanes i que, per tant, esteu compromesos en el moment que ens toca viure. Ara comentàvem amb l'Andreu d'una forma una mica sorneguera, diu, quina gentada, dic, és que ha vingut un de cada facció del catalanisme en representació. I, per tant, doncs només que vinguin per fer la quota, això ja queda totalment copat. Encara més, gràcies a tantes persones, bones persones, que en aquesta temporada difícil, no cal entrar en detalls, he sentit molt i molt a prop. Em deia un amic meu empresari fa poques setmanes, diu, amb el temps, amb la vida, aprens que és més important envoltar-te de bones persones que de familiars i d'amics. Diu, perquè les bones persones, diu, pot ser que no comparteixin les teves idees, pot ser, però sempre intentaran actuar amb un criteri de justícia. Diu, en canvi, molt probablement els parents i els amics estaran al teu voltant o estaran propers a tu en la mesura que els puguis facilitar accés a càrrecs directius, accés a càrrecs, accés a... En fi, a mil i una coses. Quan jo era conseller, no visitava ni un sol poble de Catalunya sense que aparegués algun parent. Ho sap vostè que jo sóc nebot segon d'aquell tiet que té vostè, que era de Portbou, que era de l'Escala, que era de Port de la Selva? No ho sé, però me n'alegro, si som família. Doncs aquesta circumstància m'ha fet apreciar encara més moltes persones que segurament no hi tenia un vincle, segur que no familiar, ni tan sols segurament amical, però que en canvi per una qüestió de noblesa, de dir, de fer el que és correcte, s'han volgut fer notar properes. Els ho agrairé sempre, perquè podeu imaginar que no ha estat la millor temporada que m'ha tocat viure. Gràcies, també, i amb això ja acabo, el capítol dels agraïments, com no, en l'equip del Pau Molins, el Joan Segarra i en Miquel Roca, que en tot aquest tràngol judicial doncs, van fer el que van poder i més perquè, en definitiva, es minimitzessin les conseqüències, com hagués dit el meu avi, del vostre mal cap, no? D'haver fet les coses doncs, de la manera que es van fer, no? Amb tota la bona intenció del món, com diu i recull la sentència judicial i com es va fer seva, atenent una mica la meva proposta interpretativa, intentant tensar la corda sense que s'arribés a trencar, però evidentment doncs, plenament conscients, i aquí, com deia el Josep, el meu acte de penediment, de que l'un per l'altre la vam trencar. Per tant, moltes gràcies, molt sincerament, per acompanyar-nos i per la curiositat de dir, de nou, un llibre d'en Santi Vila a propòsit del procés. De fet, si som honestos, ja en van tres. Ja en van tres. Perquè l'any 16 vaig fer un llibre en Pòrtic, també en l'univers de Planeta, que es deia Un moment fundacional. Me'l devia comprar la família i poca cosa més, no? Però va aguantar la cosa. Després ja en plena voràgine del procés, sí que vam fer el llibre d'Herois i Traïdors, d'Héroes i Traïdores. De fet, el vam publicar primer en Península, després es va traduir immediatament al català i ara, doncs, efectivament, aquest de Vèncer i Convèncer o de Vencer i Convencer, amb una al·lusió claríssima, directa, en aquest discurs del president, de Miguel de Unamuno. De què va el llibre? Molt ràpidament, amb tres titulars, perquè em sembla que hem organitzat que em formularien després alguna pregunta, si així ho desitgen, i que tot seguit els passaríem la paraula també a tots vostès per si volen formular alguna pregunta, algun comentari, alguna reflexió. El llibre, en primer lloc, fa una constatació des del punt de vista de Catalunya i faig meva una afirmació del president Pujol. Jo no sé si Catalunya és com Lituània. El que sí sé és que Espanya no és com la Unió Soviètica. És a dir, en contra dels qui pensen que Espanya és com Turquia, jo estic convençut que amb tots els defectes i limitacions que es vulguin, amb totes les imperfeccions que es vulguin, amb totes les atròfies que es vulguin, que són moltes, jo crec que l'Andreu Mascolell n'ha identificat molt ràpidament algunes que no són menors, amb totes aquestes limitacions i mancances, és evident que Espanya no és com Turquia, o és evident que Espanya no és com era en el seu moment la Unió Soviètica. Això vol dir que, amb tots els teus defectes que es vulguin, doncs, el dia que es decideixin a emprendre una agenda de reformes, la reconciliació, la recuperació del consens constitucional és possible. En aquest sentit, jo també constato una cosa. El consens constitucional s'ha trencat. Tenim aquí un pare de la Constitució. Quan més de 2 milions de persones, d'una forma sostinguda en el temps, aguanten insistentment el vot per la secessió, el vot per la independència, el vot per la separació, vol dir que no se senten representats, reconeguts per les institucions de l'Estat espanyol. Quan això passa, la resposta no pot ser fer veure que no passa res. I en aquest sentit, per tant, jo reclamo, reivindico la possibilitat d'actualitzar un pacte, un acord constitucional que torni a posar el tren sobre la via. I aquí hi ha una altra de les tesis, del llibre o de les propostes interpretatives sobre el que ens ha passat que espero que no els decebi especialment. I és que en contra del que ens pensem, en les voràgines en les que a vegades entrem i en les dinàmiques en les que entrem, el que ha passat a Catalunya, en la meva opinió, no és tan diferent, no és tan estrany del que ha passat al conjunt d'Occident. I què ha passat al conjunt d'Occident, especialment a partir de l'inici de la recessió econòmica del 2006, del 2007? Que les generacions que pentineu, si encara en teniu cabells blancs, i que veieu com els vostres fills, sense cap mena de dubte, són la generació més formada de la nostra història contemporània, no estan en condicions de percebre les mateixes perspectives de benestar i de seguretats i de progrés que no vau tenir vosaltres. I això crea una indignació espaterrant, espectacular, que és el que explica que en el seu moment els Estats Units es tornés a mirar cap a ell mateix i fes la reclusió que va fer cap a ell mateix, primer Amèrica, primer els Estats Units. Això és el que, en la meva opinió, explica també dinàmiques com les que s'han viscut en el Regne Unit i que, en la meva opinió, han acabat malament amb el Brexit. Això és el que expliquen moviments com el que es van produir arreu d'Espanya a l'entorn del 15M. I això és el que explica també que a Catalunya, que tenim la nostra pròpia idiosincràsia, la nostra pròpia cultura política, que alguns hem estat educats amb allò del tant de dia com de nit la culpa és de Madrid, amb unes circumstàncies com les que hem viscut, efectivament, tornéssim a mirar la cara de dir allò que ens passa, la fi d'un món de seguretats, vestit l'endemà de la Segona Guerra Mundial, la fi d'un món de benestar, de perspectives de progrés objectives, s'ha enfonsat. I com que s'ha enfonsat, hem d'intentar assajar altres possibles solucions. Aquesta, en el fons, és la proposta interpretativa que, aquesta és la mala notícia, ens fa poc originals. Efectivament, la nostra resposta ha tingut la seva varietat local, la seva variant vinculada a l'etern problema del reconeixement que això d'Espanya és una gran nació, però és una gran nació de nacions. En el llibre, efectivament, i amb això acabo i us cedeixo la paraula, entro en algunes qüestions d'ordre molt divers que a mi m'interessen intel·lectualment, èticament. Per exemple, què és el que ha d'unir un projecte polític com el nostre? Un projecte polític, finalment, que faci viable la idea d'Espanya que hem heredat, dels que ens la van vestir amb l'ordenament constitucional actual. Ha de ser el nacionalisme? No serà que això del nacionalisme, de la identitat nacional, potser podríem convenir que és una cosa que té a veure amb l'esfera privada de la vida? I que, per tant, ens hem d'apuntar aquella recomanació que feia Habermas ja fa molts anys de patriotisme constitucional, on hi ha una amistat cívica que ens uneix, que ens comporta obligacions cíviques i que també ens garanteix uns drets i que cadascú, la nació, la senti com li plagui, com bonament li plagui. No m'apreteu gaire que només em reivindicaré empordanès, no? Per tant, escolti, com en l'esfera religiosa, com en l'esfera de la identitat personal, el calaix de la identitat nacional, potser podríem convenir que ens podem conformar amb que cadascú assumeixi el que li convingui. Això sí, tots compromesos lleialment amb un projecte actualitzat des del punt de vista constitucional, de patriotisme constitucional que comporta drets i deures. Aquesta és una de les idees, aquesta idea inventada des de fa molts anys, vinculada al patriotisme constitucional, vinculada a la identitat nacional com un afer que forma part de l'àmbit de l'esfera privada de la vida i com el reconeixement també que el nacionalisme català contemporani, configurat a partir de finals del segle XIX i durant tot el segle XX, partia d'una premissa que en la meva opinió era falsa i que l'escriu, entre d'altres, Prat de la Riba i la desenvolupen molts altres. I és que Catalunya és la nació i Espanya és l'Estat. Dit d'una altra manera, Catalunya és lo natural i Espanya és una estructura política artificial, construïda culturalment, construïda finalment políticament. Jo crec que això és injust, perquè efectivament la nació és una cosa vinculada al sentiment, però algú pot qüestionar, per poc que sigui mínimament viatjat, que molts i molts ciutadans també senten la nacionalitat espanyola i que són catalans i espanyols, o que són només espanyols. De nou, aquest és un tema que ens porta a un atzucac irresoluble. Per tant, alliberem-nos d'aquest atzucac. Sortim d'aquí. Catalunya és la nació i Espanya és una gran nació de nacions. De nacions, com és una nació pluriconfessional on els seus ciutadans tenen un ciment aglutinador, que és aquesta amistat cívica de la que els parlo. Posats a ser crític i complicar-me la vida amb el catalanisme heredat, i que tantes persones que admiro heu encarnat a la perfecció, en el llibre jo dic, escoltin, i no serà que si ens hem de comprometre de veritat amb que això d'Espanya funcioni, si ens hem de comprometre de veritat amb un projecte compartit, convivencial, polític, econòmic, ambiciós, amb una agenda del segle XXI, no amb una agenda decimonònica, amb una agenda que ens faci mirar endavant. No serà que si ens hem de comprometre amb això, el catalanisme polític no ha de revisar també la seva autoimposició, la seva limitació de només dedicar-se a governar Catalunya? No ha arribat el moment, també, que concursem sempre ponderant majories socialdemòcrates o majories conservadores? Pels que vinguin. Veig diputats al Congrés que ho han fet molt bé precisament aquesta setmana amb una llei que ha iniciat el seu recorregut. Per què gent tan valuosa, segurament dels millors talents que ha donat el nostre país en matèria política, s'han hagut de limitar a ser consellers i conselleres? A ser portaveus del grup parlamentari. A algú se li acut, veig moltes cares del món de l'empresa, que hi hagués uns accionistes que fossin propietaris del 18 o el 19% d'una companyia, com som el 18 o el 19% dels aportants del Producte Interior Brut d'Espanya, que siguem els dipositaris del 16% de la població. A algú se li entén que algú que tingués aquest pes accionarial es desentengués d'estar en el Consell d'Administració i només es conformés en formar part de la Junta General d'Accionistes? I dic, que hi ha algun dividend a repartir? Jo no m'ho sé imaginar en el món de l'esfera privada. I tothom diria, perdoni, que ho sap, que sóc el que té el pes relatiu més gran? Per tant, hi vull ser. Aquest és un tema discutible i que els que en sabeu, i veig molts amics que sempre he respectat i admirat moltíssim, que vau ser consellers en les etapes del catalanisme polític pujolista, mai de la vida vau sometre a revisió, o si ho vau sometre a revisió no us en vau en sortir. Escolti, si hem de mirar endavant cap al segle XXI, és evident, i amb això acabo, que la ciutadania catalana, especialment la ciutadania barcelonina, no només per una qüestió de sentiment, sinó per una qüestió de raons, ha percebut una cosa. Només dues ciutats a Espanya juguen a primera divisió, o ho intenten, que és Barcelona i Madrid. Madrid en aquests moments va com un llamp. És una ciutat oberta, cosmopolita, on es fan negocis, amiga de la llibertat, amiga, en definitiva, del progrés, vinculat a la iniciativa social, a la iniciativa civil, a la iniciativa empresarial, amb el suport de l'administració. Barcelona també és una ciutat que va bé i que intenta tirar endavant i que té mil i una iniciatives. Té el mateix suport? Té el mateix acompanyament per part de l'Estat? Com explicarem, no en el terreny dels sentiments, que això potser ho hauré de fer en altres punts de Catalunya, sinó en el terreny de les raons, que Barcelona vol jugar a primera divisió, que ho fa com Madrid i que Madrid té un Estat que l'ajuda, que l'acompanya, que la seva presència a la pròpia capital té un impacte econòmic molt rellevant en forma de presència de Congrés, de Senat, de ministeris, de totes les altes corts judicials, amb tot el pes i l'impacte econòmic dels milers de funcionaris vinculats a aquesta activitat, de l'activitat econòmica que es vincula a tot això, de les oportunitats de negoci que es vinculen a tot això, de les oportunitats d'aprenentatge i de millora de carreres professionals que es millora a tot això. Com justificarem davant dels nostres conciutadans barcelonins que uns juguen amb el vent a l'esquena i que els altres senzillament estem en la boira? No seria raonable que aquests ciutadans ens diguessin, és que si no podem sentir com a propi l'estat espanyol, Vila, hem d'intentar tenir un estat propi. Si hem de desactivar aquest tipus de reflexions, és el moment de demanar el compromís i el concurs en la refundació, en l'actualització d'un projecte compartit on crec honestament que hi podem tenir el nostre lloc i viure en plenitud els desafiaments que ens marca els nostres temps moderns de veritat i no una agenda més decimonònica que no pròpia de la postmodernitat que vivim. D'això va el llibre. Moltes gràcies. Fas un parell de preguntes.
Vols que et faci preguntes? Sí, home.
Un parell.
Sembla que em dedico a això, a fer preguntes. I fins i tot em paguen, tu, per fer preguntes.
Fàcils, eh?
Sí, no, senzillament una pregunta impertinent. Perquè acabes de recordar que Espanya no és com Turquia. Tenint en compte que la primera persona que va dir això, no en negatiu, sinó en positiu, que Espanya era com Turquia, és Carles Puigdemont, li vas explicar el dia que us vau trobar a Waterloo? Si la resposta és sí, què et va contestar? Si la resposta és no, què et va pesar?
La meva relació amb el Carles Puigdemont, que sempre ha estat, com he sabut, amical, de fet, potser si no hagués tingut aquest vincle personal amb ell tan intens, doncs hagués marxat del govern molt abans, ho reconec, això també em vinculava moltíssim. La veritat és que me'l va passar, doncs, inevitablement, 2 anys glaciats, presidits pel dolor i per la incomprensió. Amb prou feines ens vam cartejar en un parell d'ocasions. Des del primer moment jo em vaig posar evidentment a la seva disposició i de la seva família per si necessitaven res, i la veritat és que no sé si els ha passat a vostès perdre de la relació amb un amic, amb un familiar, estar molts anys sense veure'l i que de cop i volta quan et retrobes sembla que hagués estat ahir que estava junts. Evidentment les discrepàncies polítiques entre el president Puigdemont i jo són molt grans. Ell fa una anàlisi, fa una proposta d'acció que no té res a veure amb l'anàlisi i, sobretot, amb les respostes que jo hi donaria. Això és compatible, els ho vull reconèixer aquí, amb una empatia molt gran pel dolor que sent. S'ha frivolitzat en excés entre la diferència que hi ha entre estar a la presó i estar en aquests moments com ell està a Waterloo, a Bèlgica, en definitiva, arrencat de la seva estimada Girona, dels xuxos que tant li agradava menjar, ell que és un home llaminer, de la seva dona, de les seves nenes. El dolor aquest és tan gran que si ets una mica persona, l'empatia és inevitable. En segon lloc, no només l'empatia, sinó també els reconec que sento una admiració important per la seva autoexigència a l'hora de deportar la creu com a 130è president de la Generalitat. Jo recordo, l'última vegada que hi vaig parlar-hi, que no fa molt, això no cal tampoc entrar en detalls, que li deia, pots dir que cal que siguis tan exigent amb tu mateix? Pots dir? Pensa que a Barcelona els diumenges al vespre el Camp Nou s'omple. I pensa que a Barcelona la vida segueix. Lògicament tots pel dolor de veure que hi ha encara persones a la presó, que en la meva opinió hi ha hagut una sentència desproporcionada, que ha tingut una component, a mi em dona la impressió, d'escarment generacional. De dir, escolti, aprenguin vostès que, segons què, no és tolerable. Però més enllà d'aquesta desproporció, que jo percebo, jo m'agradaria persuadir, de nou, potser sobrevalorant les meves capacitats d'influència, això ja veus que no ho corregirem, de dir, president, hem de mirar de trobar alguna solució. I tu hi hauries d'ajudar una mica, perquè ja està bé. Hem revisat críticament, autocríticament, tot el que va passar. Segur que també els altres ens podien haver ajudat una mica més. Segur que el president Rajoy ens podia haver ajudat una mica més. Podia haver estat una mica més audaç. Això potser és un oxímoron, no? Rajoy i audaç, en aquest sentit. Una mica més valent. I allò que ens deia en privat a molts dels aquí presents que ens ho hagués dit en públic, que era el que li demanàvem, un ferro roent en el que agafar-nos per poder sortir d'aquí. Més enllà d'això, per tant, jo amb el president Puigdemont, insisteixo, distància política tota, no ens trobem, no coincidim, empatia personal i fins i tot admiració per com porta la creu d'aquesta situació tan trista, doncs també hi és tota, els ho reconec.
I fent el repàs que feies ara fa uns instants d'aquestes propostes, esclar, has anat desgranant els primers capítols d'aquest decàleg de mínims que planteges, no? Perquè el primer és compromís amb els catalans com a ciutadans i amb Catalunya com a nació. El segon és compromís amb els espanyols com a conciutadans i amb Espanya com a nació. I quan deies això, que ho estava rellegint simultàniament, per allò de les dobles pantalles, he pensat, no crec que t'hagi agradat que t'hagin dit traïdor, però t'hi deus haver acostumat, perquè això és insistir en que alguns t'ho vagin dient. Ara encara amb més força, perquè renuncies a la nació catalana estrictament i únicament, com acabes de dir ara aquí. I com que després, en el tercer punt, parles del compromís amb Madrid i Barcelona com a capitals d'Espanya, i com això és el que sembla que l'altre dia van arribar Colau i Pedro Sánchez a l'Ajuntament de Barcelona, ja que l'Andreu deia que tornaràs per aquests aires que s'han començat a configurar, doncs, per aquesta nova bicapitalitat?
No sé si he dit tantes coses com em dius que he dit. Això m'acostuma a passar, perquè aquesta és la que fas alguna subordinada, algun matís o així, t'estàs embolicant. Jo recordo que l'Andreu sempre em deia que en el detall hi havia el diable, no? I l'oportunitat, no? I, per tant, en el detall a vegades hi ha aquell matís, no?, que depèn de com es gira o es regira, no?, pel dret o pel revés. És imprescindible que es reconfiguri un partit centrista a Catalunya. És imprescindible. No sé si li ha arribat del tot el moment. No ho sé, efectivament. L'eix ideològic es troba molt a faltar. Ara mateix s'estan tramitant uns pressupostos per part de la Generalitat de Catalunya, per part del govern, i ja estan en la seva tramitació parlamentària. Per fi s'estan tramitant els pressupostos, però quan el Partit Socialista encertadament deia, home, s'esperin, ja que anem a les eleccions, que el govern entrant faci un pressupost nou. Jo els vaig dir, escolteu, tal com estan les coses i amb la inestabilitat que hi ha, pájaro que vuela la cazuela, perquè no sabem el que ens pot passar en els propers dies, en les properes setmanes, i és urgent aprovar pressupost. I és més, els deia, en el supòsit que l'alternança política arribés algun dia a Catalunya, no sé si ho veurem, en el supòsit que arribés, algú es pot imaginar un pressupost que tingués un accent més a l'esquerra que el que té aquest, on evidentment hi ha una pressió fiscal tan forta sobre les classes mitges, hi ha un qüestionament molt fort de la iniciativa social, de la iniciativa privada, sembla que tot ha de passar per l'administració i tal. Perdonin, si aquest és l'instrument que fan quan hi ha el catalanisme polític que representa que està a la dreta, ja no cal que vingui a l'esquerra, perquè és que si ve a l'esquerra només els queda nacionalitzar. No? Per tant, en aquest sentit, jo no crec, com deia l'Andreu, que és urgent reconfigurar un espai del centre, i crec que seria molt aconsellable que hi hagi la generositat i la noblesa de tots d'anar a la una. Perquè mirat en perspectiva, jo quan estic aquí a Barcelona em costa més. Però quan me'ls miro des de Figueres, crec que s'assemblen tots molt. Crec que s'assemblen tots molt, amb distància. I dius, bé, és que hi ha un projecte polític molt noble, molt honest, fet amb molta generositat des de l'entorn de la Lliga, o des de l'entorn de Lliures, o des de l'entorn de Poblet, o des de l'entorn postconvergent, o des de l'entorn postdemocràcia cristiana. Efectivament, amb gent molt valuosa en tots aquests espais. Si volen fer alguna cosa, estan cridats a entendre's. Estan cridats a anar a la una, amb generositat, perquè la noblesa hi és. Perquè l'alternativa a això, a mi em sembla que és estrellar-se. És continuar siguent residuals i tenint un paper perifèric. Això costarà especialment mentre tinguem polítics a la presó o mentre tinguem polítics fora d'Espanya. Perquè en aquestes circumstàncies, inevitablement, el vot serà emocional. El vot serà sentimental. I, per tant, l'empatia amb el dolor dels seus familiars, de la gent que està allà, alterarà, condicionarà un vot serè, un vot tranquil. En el meu cas estrictament personal, jo només vull dir una cosa, i ho dic amb tota sinceritat. Tindria l'oposició més hostil de la meva família que jo tornés a la política. entre d'altres coses, perquè han dit, escolti, si parlem d'amistat cívica, si parlem d'obligacions cíviques com a ciutadans, pagar els teus impostos, en alguns països participar del servei militar, perdona, tu has estat alcalde de Figueres 6 anys, allà malgrat tot encara m'estimen molt, he estat conseller més de 5 anys, amb 3 conselleries, jo crec que amb alguns errors, però també amb alguns encerts, jo ja he complert. Això no vol dir que jo no sigui un home compromès amb els meus temps. Això vol dir complicar-me la vida fent llibres, complicar-me la vida fent articles que crec que són sempre compromesos i honestos, que no són parlant del sexe dels àngels, fent les xerrades que calguin, i per tant militant amb el compromís amb una societat. Ara, aquí veig cares molt valuoses i gent molt valuosa que ja els toca anar passant a davant i els altres ja irem acompanyant, sincerament.
Jo abans parlava de l'acte de contrició d'aquest llibre com a la conseqüència, com a l'acceptació de la impotència i també de les propostes aquestes de mínims. Però llegint aquestes propostes de mínims, tenint en compte que en principi semblen propostes d'una generalització molt àmplia, te n'adones que tu estàs fent unes propostes sobre l'obvietat, l'evidència, allò que segurament molts catalans i catalanes en aquest moment no creuen que estigui mancant. Si tu poses com a proposta bàsica, per continuar mirant al davant, per construir alguna cosa, vol dir que ens manca o que tu trobes a faltar. Quan et vas adonar que ho trobaves a faltar? Ha hagut de passar tot això perquè ho trobessis a faltar o ja ho trobaves a faltar fa 3, 4, 5, 6 anys? Per exemple, quan parles del compromís amb la millor tradició en defensa de les llibertats i els drets civils, o quan parles del compromís amb l'economia sostenible, o quan parles de que el món, el nostre món és el món, o quan parles del compromís amb una administració sòlida i eficaç, però austera. Vas ser conseller durant 5 anys. Vas detectar llavors que aquesta administració no era tan sòlida com et pensaves i sobretot no era austera?
Com més gran em faig, més liberal, gairebé et diria llibertari, i segur que llibertí em torno. Entre d'altres coses, perquè havent passat per l'administració, aquest home que va patir en la primera legislatura haver d'evitar el col·lapse de l'administració catalana, es va estalviar de veure com a la que vam poder allargar una mica el coll, el greix es tornava a obrir camí ràpidament. I per tant l'administració té una capacitat devoradora de recursos per generar equips, gabinets, suports, tercers, complicitat, que és esfereïdora. I per tant, quan l'has conegut per dintre, dius, si ja ara pogués tornar, evidentment necessitem l'administració per moltes coses, però amb el nivell d'agilitat i d'aprimament, que de fet era programàtic, quan a mi em van persuadir de renunciar a ser alcalde de Figueres per venir a fer una determinada feina, que la vam fer tan bé com vam saber, i en algun cas doncs, jo continuava, procurava sempre doncs, seguir el detall, l'estratègia que marcava el conseller d'Economia. Aquesta és una mica la meva aproximació al tema de l'administració. Dius, home, és que dius algunes coses que són força òbvies. Bé, no sé si ho són tant, perquè de tot el període aquell del 2017, aquell dissortat estiu i tardor del 2017, el que més em remou la consciència és el que va passar al Parlament de Catalunya el 6 i el 7 de setembre. A mi personalment. L'1 d'octubre els vaig dir que va arribar un moment que ja era inevitable. És a dir, ja les coses es precipitaven d'una determinada manera que segurament era altra cosa, és el valor polític que hi havíem de donar, però que ja es feia inevitable i que va ser un error descomunal la resposta o la manera com l'Estat va administrar aquell 1 d'octubre, això és segur. Però el 6 i 7 de setembre, per mi, encarna un problema que m'interpel·la com a bon liberal, o com a liberal en el bon sentit de la paraula que hauria dit Machado. És, què passa quan t'emportes per davant els que no pensen com tu? Encara que tinguis la majoria. Ara us citaré algú que m'acabarà de desacreditar per sempre. I els que voleu a vegades restaurar el meu paper en l'administració, dieu, ens estem equivocant. El marquès de Sade. Recordeu quan el marquès de Sade va dir, tan febles són les vostres conviccions que us fan por les meves. Que us fan por les meves. Fixeu-vos que aquests darrers 2 o 3 anys han vingut marcat per la intolerància. I la gent s'ha estranyat que jo pogués tenir amistat amb algú que no pensava com jo. En defensa vostra, perquè aquí només hi podia anar-hi a pedra avui, jo els vaig dir, potser val la pena que quan comencem la presentació digueu que li tinguem afecte no vol dir que compartim les seves idees. Però és que això que és tan obvi, ho hem perdut. I això és un bé sagrat, un indicador de qualitat d'un ecosistema social i polític. I és la incapacitat de compartir taula amb qui no pensa com tu. La obligació, l'imperatiu moral de reconèixer en l'altre algú que pot tenir part de veritat. Això és Stuart Mill. Algú que pot tenir part de veritat. I només per la part de veritat que pot tenir, només per evitar caure en l'esclerosi, en fer de les teves pròpies veritats dogmes i no raonaments, val la pena respectar el qui no pensa com tu. Això ens ho hem emportat per davant, uns i altres. I ens hem deixat impregnar del virus del fanatisme. I jo, si em permeten, crec que humilment ho porto pesadament. Però dius, home, com ens hem de veure? Perquè moltes coses les puc ser. I molt més ignorant del que alguns es pensen, segur. Però, home, haver-te d'empassar la idea de la traïdoria amb el que hem fet, amb el que haurem patit, amb les factures, en el patrimoni, fent plorar la gent que estimem, la nostra família, el nostre entorn, lesionant tantes coses. Dius, home, em podeu retreure si m'he equivocat o si he encertat, però determinats qualificatius són molt injustos. I tenen a veure amb aquestes coses bàsiques que entre tots ens hem emportat per davant.
Crec que volies que el públic et preguntés alguna cosa, no?
Afegir alguna cosa, Andreu.
Per tant, hi deu haver per aquí un micròfon de mà.
Deixa'm fer-te una pregunta molt concreta en relació al tema Barcelona i l'Estat. Què li demanaries a l'Estat pel que fa a Barcelona en termes relativament concrets? Al principi està molt clar.
Sí, des del punt de vista a mi em sembla que l'Estat ha de tenir molta major presència física a Barcelona. Presència física vol dir, potser, reformar la Constitució, que ara reconeix que només Madrid és la capital d'Espanya, i reconèixer, per què no, que hi ha 2 capitals d'Espanya, Barcelona i Madrid. També crec que no seria cap extravagància ni cap cosa especialment estranya que tinguéssim la Cambra Alta, la Càmera Territorial, a Barcelona, amb tot el que comporta el Senat a Barcelona. Per què no la presència d'alguns dels ministeris que, per tradició, per idiosincràsia socioeconòmica, de natural, estarien molt bé a Barcelona? Cultura, indústria. Per què necessàriament hem de sentir, i això els polítics catalans de decimonònics i vins, si llegiu els seus llibres de memòries, sempre portaven molt traumàticament que se'n riguessin del seu accent. Deies que anem aquí patint perquè se'n foten. Diu, perquè tenim un accent, imagineu-vos que venim de Girona. No? Diu, és que se'n riuen. Però dius, quina necessitat n'hi ha que no havíem quedat que la diversitat és un valor i no un problema. No? Per tant, jo li demanaria clarament a l'Estat que si hem d'afrontar una agenda de reformes, de veritat, Barcelona pot ser el desllorigador. I això no és sentiment, Això és raó. I potser en algun moment donat, els que en sabeu, haureu de liderar la redacció d'algun tipus de llibre blanc que analitzi quin impacte tindria econòmic, social, fins i tot de barreja, que milers de polítics, funcionaris, persones compromeses amb aquest projecte convivencial, diguessin, efectivament, quan estic a Barcelona, estic a casa, com quan estic a Madrid, que a mi personalment és el que em passa.
Sí, hi ha unes quantes preguntes. Mira, la senyora Vallet Bou vol fer una pregunta. No sé si vol recuperar el seu paper de periodista.
Bueno, Santi, jo em pensava que estava en un debat de convergència socialista, perquè hi encaixes perfecte. I jo t'ho dic perquè estic impressionada. No sé com no et vam fitxar abans. No he dit el PSC, matiso. No he dit el PSC. Escolta'm, jo hi ha coses que estic totalment d'acord amb tu, però també n'hi ha unes que em passen i no les entenc. Que el dia que es plega el Mobile World Congress, perquè ja s'ha suspès, i que tot Barcelona tindrà els hotels buits, resulta que llegeixo el diari que una alcaldessa de Vic diu que quan veiem algú que no té cara de català, no li parlem en castellà. Jo no sé on visc. O ens hem tornat, perdona, ens hem tornat tots xalats. Ho dic perquè, com que no em dedico a la política ara i no tinc ambicions de continuar-me dedicant, crec que tinc la llibertat de poder dir què estem fent. Perquè estem més coses. El 50% de les empreses que s'han donat de baixa del mobile i que han provocat aquest terratrèmol estan instal·lades aquesta setmana a Amsterdam amb una cosa que es diu el Integrated System Europe, que només hi ha 80.000 persones i no posen ni mascareta. Algú pot... és un congrés que ha d'haver-hi l'any que ve, aquí, el 21. Suposo que hem acabat el virus aquest, el coronavirus. En aquí no pensem que el Trump, que la batalla amb Xina, que el 5G hi tindrà alguna cosa a veure, perquè el 50% d'aquestes empreses són americanes. Però nosaltres hem de mirar les cares de la gent i si tenen cara de castellans, no els hi parlem en castellà. Escolta, no entenc res. No entenc absolutament res. Tinc un president fantàstic que hi va, el president del govern, després d'un joc de lius, de protocols i mandangues, li porta 44 propostes, que són el resum de les, les demandes de tres presidents, i, bueno, i li ensenya el protocol i li ensenya l'estètica del Palau. Bueno, jo no sé què dir-te. Vam tenir una comissió que es deia la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que la va portar el Montilla, i hem deixat que estigui buida. És que està buida. Buida vol dir que, la Comissió del Mercat de la Competència, un cop al mes, ve aquí a fer reunions. Molts amics em diuen que el que hem de fer és traspassar l'edifici de la plaça de Catalunya del Banc d'Espanya. Bueno, jo crec que hauríem de fer una reflexió tots conjuntament i veure aquella cosa que una vegada em va explicar el Miquel Iceta, que la vaig trobar genial. Deia, aquí a Catalunya passa una cosa. Fem el que no diem, diem el que no fem i el nostre sistema de reflexió és més complicat que el Vaticà. El Miquel la va encertar.
Gràcies, Anna. Santi?
Bé, els agrupem i
com vulguis.
Tinc aquí el rellotge davant i m'han advertit que sí, la casa va justa. Anna,
aquí a la segona
respondré
fila,
molt de gust, però m'ho apunto.
Aquí, molt bé.
Hola, buenas tardes. Mira, jo...
Apropis una mica més el micro, sisplau, a la boca.
Ah, sí?
Perfecte.
Jo soy una persona que no entiendo mucho de política, pero me interesa muchísimo y ahora los últimos años me están interesando un montón. Entonces yo me siento muy catalana, pero con todo lo que veo, que no entiendo suficiente, porque no leo, escucho al señor Cunit cada mañana a las 7 de la mañana. O sea, me
quiero... Caram, sí que matina.
No, estoy en la cama por esto, ¿eh? Me pongo la...
Gràcies per marcar la diferència.
Entonces, mira, lo escucho. Entonces, quiero decir, yo veo... tal como van las cosas, que no las entiendo bien,
yo tampoco.
Que llega un momento que creo que Cataluña con España ya no puede hacer nada. O sea, Cataluña en España ya no puede hacer nada, que ya está perdido. O sea, Cataluña en España ya no puede hacer nada más. Esto es lo que, la idea que yo tengo y me preocupa un montón, pero mucho.
Més preguntes. Sisplau, si vostè mateix, sí.
Bueno, yo he oído hoy todas las declaraciones de la alcaldesa de Vic y yo, que creo que tengo aspecto de catalán, voy a hablar en castellano. Has hablado de Barcelona. El otro día en un acto que se celebró aquí yo dije que Barcelona tiene un gran problema, que una parte de su consistorio nunca ha entendido que Barcelona es una ciudad global internacional y que hay otra parte que cree que es solo la capital de Cataluña. Barcelona tiene un problema además muy importante. Esto es hablar del gobierno central. Efectivamente, tenemos problemas de infraestructura, de financiación. O sea, Barcelona, en parte, tiene que luchar contra un gobierno central. En parte, que a lo mejor
no te apartes del micro, sisplau.
Pero es que además hay otra cosa. Si tuviéramos el apoyo de la Generalitat y de algunos partidos del ayuntamiento, las cosas podrían cambiar. Pero tampoco lo tenemos. ¿Quién desmontó el área metropolitana de Barcelona por la que tanto había luchado el Círculo de Economía? La Generalitat. El desgobierno que hay en este momento es de la Generalitat. Es clarísimo, seamos claros. En este momento la diferencia de gobierno entre otras comunidades y la de Cataluña es clarísima. ¿Y en el ayuntamiento qué pasa? Prohibición de instalarse las grandes cadenas de 5 estrellas, Four Seasons, la Hyatt. Y, no quieren ampliar el aeropuerto. No, problemas en el puerto. Renuncia a museos que llegan a Barcelona. Tal. Esto es apoyar a la ciudad. Que Barcelona, la sociedad civil, tenga que luchar en parte contra el Estado, contra la Generalitat y contra el ayuntamiento, es muy duro. Por eso yo a veces me pregunto si realmente la propuesta mesiánica del independentismo es tener un Estado que actúe como actúa la Generalitat hoy y parte del ayuntamiento, vamos listos. Por lo tanto, es algo que realmente creo que nos obliga a reflexionar. Y después una cosa, solo quería darte un consejo. Oye, yo tengo buena amistad con él. Tienes la oportunidad de tener reunidos aquí a los representantes, has dicho, de los 100 partidos independentistas. No dejes salir a nadie sin que te firme un pacto de coalición.
¿Alguna pregunta més? No, doncs ja acabes perquè el rellotge continua avançant.
Vinga, doncs acabem-ho molt telegràficament per no abusar ja del seu temps. Començant pel final, per la intervenció del senyor Carlos Quatrecases. A veure, veig aquí alguns alcaldes que aprecio molt, que sé que estan fent molt bona feina, que els estimen molt en el territori, l'alcalde de Salou aquí immediatament, però d'altres que han vingut. Veig arquitectes, veig urbanistes. El model està inventat. I quan dissenyàvem del paper de Catalunya al món, alguns, els noucentistes, ens parlen d'un concepte que és el concepte de la Catalunya-ciutat. Algú es pensa que la independència de Catalunya hagués preocupat algú si no hagués existit Barcelona? Jo ho dic amb tota l'estima que tinc per la meva petita pàtria gironina i empordanesa. És evident que Barcelona ens situa al món i que Barcelona vertebra també, com ho fan tota una corona de capitals comarcals, una primera i una segona i una tercera corona de capitals comarcals i de ciutats importants, tot un territori que, de fet, s'articula, si fem les coses bé, a l'entorn de la gran megòpoli que aspira a ser Barcelona en el marc d'un arc mediterrani. Això està teoritzat, està descrit. Aquí hi ha diversos consellers de territori que ho vau desplegar i que us ho vau creure. No? Per tant, aquest és el model. Aquest és un model on, efectivament, Barcelona, amb la mirada posada al món, també sap estirar, travar, vertebrar. Amb això entronco amb la reflexió de l'Anna Balletbó. Bé, fa massa temps que ens hem despistat, que ens hem confós. I quan havíem d'assenyalar la lluna, com ens deien els savis, ens hem concentrat a mirar el dit. I jo crec que el que convé, com deia el Carlos Quatrecases, és tornar a sintonitzar amb l'agenda pròpia del segle XXI. Perquè tinc la impressió que estem en una agenda que és impròpia dels nostres temps moderns. Si els vostres fills, si els vostres nets tenen la nòvia, el nòvio, la parella que ha fet un doctorat aquí a Itàlia, a Alemanya, a Amsterdam, no sé, si saben que el seu món és el món, si veuen que les oportunitats es guanyen i es perden entre grans ciutats, entre grans regions, que no saps ni com t'ha passat, i tu assenyalaves què ens està passant, no serà que estem aquí despistats, preocupats per com gestionem un possible brot d'una grip i resulta que a pocs milers de quilòmetres d'aquí hi ha una ciutat com Amsterdam que va com un tiro i que no es dona per al·ludida amb aquesta dificultat. Aquí estan passant moltes coses. Aquí hi ha una competència ferotge entre l'univers a l'entorn dels Estats Units i l'univers a l'entorn de Xina. Nosaltres aquí tenim alguna cosa a dir o no? Aquesta és l'agenda. Aquesta és l'agenda de preocupacions. Un tema en el que també que anàvem, segur que si ara no fos tan educat com és, no em deixaria passar l'Andreu Mascollell, que és el creixement de les desigualtats. Aquest tema, que acadèmicament els està interpel·lant en els economistes. Diuen, què passa quan, després de la recessió econòmica, alguns diuen que continuen existint desigualtats i que, de fet, creixen. I quan els joves creuen que, malgrat la seva formació, etcètera, etcètera, el nivell de precarització en el que viuen és infinitament pitjor que el que tenien els seus pares i encara pitjor que el que tenien els seus avis. Què passa quan això ens fa? Aquesta és l'agenda. Per mi aquesta és l'agenda. Ens hem liat. Perquè estàvem en una agenda d'organització i de repartiment del poder i ens hem allunyat de problemes que aquests sí poden impactar de veritat en les nostres vides. I quan aquesta senyora, que devotament des del llit doncs t'escolta cada matí, jo ho faig des del cotxe quan vaig cap a Banyoles, jo li diria una cosa, i amb això tanquem, mira, haurem quadrat la presentació. Cito Gil de Viedma, quiero pensar que el gobierno es una cosa com era el vers, un vulgar negoci dels homes i no una cosa fatal que ens ve donada, que ve de la transcendència. Per tant, la viabilitat o no d'Espanya com a projecte convivencial, com a projecte polític, la viabilitat o no de Catalunya en el seu encaix amb el conjunt d'Espanya dependrà de tots vostès. També els dic una cosa. No havia vist mai una política tan prima, tan poc valorada, tan poc apreciada. Se'n salven els alcaldes i amb prou feines, perquè el virus del populisme s'extreia a tot arreu i això és molt dissuasori per perfils potents que vulguin participar de l'acció política. Per tant, tot això se'ns ha empobrit molt. Si tot això se'ns ha empobrit molt, ara més que mai cal apel·lar al compromís ciutadà, al compromís de la iniciativa social i civil per sortir d'aquest forat en el que ens hem posat. Moltes gràcies, comprin el llibre que tinc moltes multes per pagar.